Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara parlem amb un calafellenc que ha estat premiat per la seva gestió a les xarxes socials. Us ho expliquem de seguida des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ara qui ens acompanya en aquesta secció d'actualitat, com bé dius, és un premiat als Premis de Fotocasa Pro i és el Vicent Soler Calafellenc i propietari de Finques Soler. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Finques Soler, no Finques Vicent. Perdó.
Sí.
Ara. Doncs el mes de setembre es va conèixer que estaves premiat per aquesta millor acció de marca personal en el sector immobiliari. I anem a posar-nos en context. Fa molts anys que estàs treballant com a Finques Vicents, oi?
Sí, jo el 2011 vaig començar a treballar d'agent immobiliari i el 2016 va ser quan vaig muntar les meves pròpies finques.
Uh-huh. Clar, en un moment una mica problemàtic. Veníem d'una crisi immobiliària forta per la crisi del totxo, que li deien, aquesta
sí.
Pujada d'hipoteques, i com és ficar-t'hi en aquest món tan complex?
Doncs per mi crec que és un gran avantatge posar-me en aquell moment a treballar en el sector immobiliari, perquè antigament, el 2003, el 2004, el 2005, molts companys meus amb els que he parlat, el que deien és que els pisos es despatxaven, que era com el que venies a l'altre, doncs tu venies pisos. Mentre que quan venies a la crisi, pues, ja utilitzaves moltes coses diferents. Ja no despatxaves pisos, sinó que ja començaves a assessorar el client. I aquesta era la gran diferència. Llavors, he tingut la sort des del primer dia vaig aprendre a treballar d'aquesta manera.
Déu-n'hi-do. I després d'aquests anys, quina valoració en fas?
Ostres, jo estic contentíssim. És un sector que a mi m'encanta, que, a més, no és el que es veu, perquè tu parles amb molta gent, el que sents és que es cobren molts diners per obrir una porta, i jo dic que no és així, ni molt menys. Bueno. I justament per això va sortir la idea de les redes socials, dels consells de les redes socials, perquè es veiés una miqueta el dia a dia d'un agent immobiliari, tot el que tens que saber, tot el que tens que haver estudiat per poder donar solucions als problemes que té la gent amb els pisos.
Clar.
Tant de compra com de lloguer.
Clar, és veritat que les immobiliàries no és que tinguin gaire fama o gaire bona fama en aquest aspecte, però sí que, per exemple, a xarxes socials, que sabem que després de la pandèmia va haver-hi com un boom, no? Sobretot amb TikTok, és a dir, es veia doncs, que abans contractaves un community manager i era, no, ja m'ho faig jo, o hi havia com un punt d'inflexió, no?, de que doncs, immobiliàries es posaven a TikTok i després tu t'allunyaves del que era veure pisos, no?, és a dir, oferir els teus productes i tu optes per una via totalment diferent. Per què?
Perquè jo crec que per vendre pisos ja tens altres llocs on fer-ho que no són les redes socials. Per mi les redes socials tenen que servir per una altra cosa. Llavors, clar, és molt fàcil fer un vídeo d'un pis i penjar-lo. De fet, hi ha moltes... La compte d'Instagram més seguida d'Espanya del tema immobiliari és un noi de Madrid que ensenya pisos de luxe a Madrid. Però, clar, jo això no li veig què aportes. Llavors, per mi una red social tens que aportar alguna cosa, perquè m'entenguis.
Sí, sí.
Per exemple, jo soc usuari de TikTok des de fa un any i mig. A mi no em surt mai un vídeo d'algú ballant, perquè no és el que consumeixo a la red social.
Clar, els algoritmes et porten cap a altres vídeos, no?
Exacte. Hi ha un estudi que diu que el 26% dels usuaris de red social ja l'utilitzen per informar-se, no per entretenir-se.
Clar, important.
Llavors, per això vaig començar a fer aquestes coses, ja et dic. I el meu cas era, sobretot, per intentar canviar una mica la imatge del sector.
Uh-huh. Quan fa que vas començar així a fer vídeos de forma recurrent?
A TikTok fa un any i mig, i ja hem arribat als 48.100 seguidors. I a Instagram fa un any just, vaig començar el novembre de l'any passat, i és la compta de consells immobiliaris més seguida d'Espanya, amb 59.300.
Uau. Tot això orgànic, entenem, no?
Sí, sí, sí. Perquè és que, a part, a les redes socials, si pagues per arribar més, que és el que et venen, vale, no arribes al teu públic objectiu. O sigui, el que et farà és que sempre tinguis que pagar per seguir arribar a gent.
Clar. Entres com una mena de bucle, no? D'alguna manera.
Exacte. Exacte. Perquè quan la gent que et segueix és perquè li interessa el teu contingut, quan penges un vídeo nou, el segueix veient, interactua amb ell, comenta o li dona un like o el comparteix. Mentre que si has arribat a gent pagant que li ha sortit el teu vídeo perquè tocava que sortís, aquesta gent el que farà serà passar el vídeo. A la qual cosa, els algoritmes, tant de TikTok com d'Instagram, el que faran serà capar allò i no ensenyar-lo a més gent.
Clar.
Perquè interpreten que no els interessa el vídeo.
Clar.
O sigui, el teu vídeo és interessant.
Estàs a TikTok, estàs a Instagram...
Sí.
En altres xarxes socials també estàs?
Ara he començat amb el LinkedIn, perdó, però amb un perfil més professional. No tant d'educatiu, per dir-ho d'alguna manera, sí, vale? Sinó més notícies del sector immobiliari. El Facebook, he tingut el Facebook tota la vida i encara els segueixo utilitzant. I a YouTube, aquí sí que l'utilitzo per les videovisites dels pisos, perquè d'aquí agafo els links.
Vale.
Vaig intentar el YouTube Shorts, que és una espècie de TikTok, sí, vale? Va ser la resposta de YouTube per intentar competir contra TikTok, però en el meu cas no m'ha funcionat.
No t'ha funcionat. No. T'ha sorprès.
De fet...
Ai, sí, perdona, digues. De fet, no, em deies del tema de YouTube.
Sí, de YouTube Shorts, que és una... No, bueno, YouTube va apostar molt fort per això, però no ha funcionat. El YouTube són vídeos llargs, el que funciona.
Clar. T'ha sorprès arribar a aquests números de tantíssima i tantíssima gent que et segueix i que està esperant els teus vídeos?
Sí, 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 m'ha sorprès moltíssim. Sí, de fet, la primera vegada que em van parar pel carrer per dir, ostres, tu ets el de TikTok i es van voler fer una foto amb mi, ja vaig morir de vergonya, perquè no m'ho esperava per res.
Déu-n'hi-do. Clar, m'imagino que tindràs multitud d'experiències amb usuaris, no?, amb seguidors teus. Quin és el feedback que tenen normalment amb tu?
Sí, pues, mira, moltíssima gent m'està enviant missatges per preguntar-me per consultes immobiliàries. Uh-huh. Llavors, si és una consulta que a mi no em costa res, és allò de sí, no, o fes això, o fes allò, doncs els hi contesto i ja està. I el dia potser tinc, pues, 20-30 consultes d'aquest estil.
Uau.
Diàries.
I això tu manegues, sí, tu sí, sol? No tens cap, sí, empresa que t'ajudi?
No. No, perquè aquí és on entrem en perdre ja una mica el concepte, perquè si agafés una empresa que ho portés, em farien ells el contingut, amb la qual cosa ja perdria això que... la frescura aquesta que crec que té el compte.
Clar. Quantes hores et porta la realització de vídeos? Perquè tots sabem, sobretot els periodistes, sabem que no és posar-se davant d'una càmera, sinó que hi ha molt més al darrere, edicions, preparar-s'ho. Tu no pots, no acostumes a posar-te davant d'una càmera sense tenir clar del que parlaràs. A banda de la immobiliària, quantes hores t'hi pots dedicar a fer vídeos?
Doncs mira, el que és fer el vídeo, vale, és molt ràpid. Entre fer-lo i editar-lo, en un quart d'hora el tinc fet. El que més costa és aconseguir el contingut, és pensar-te el contingut, veure què fas i crear-te el guió, perquè al final tots els vídeos abans t'has tingut que preparar.
Clar.
Llavors, això és el que més costa.
Déu-n'hi-do.
I amb això podríem parlar d'una hora diària.
D'una hora diària, a banda de la teva feina a la immobiliària pròpia, que és el que et dona diners.
Exacte. Exacte.
Sí, perquè
d'Instagram i TikTok jo no me'n diré Andorra.
No, ja per això t'ho preguntava directament. Clar, jo ara et preguntaria com a influencer, perquè al final amb aquests números ja es pot dir que ets un influencer, t'han arribat ofertes d'empreses que vulguin que mostris la teva cara a canvi de diners?
Sí.
Sí. Es poden dir o no es pot dir encara?
Bueno, de moment totes les que m'han arribat les he refusat. Perquè jo si poso el meu nom o explico alguna cosa d'alguna cosa d'aquestes, tinc que creure'm allò. I llavors, si és un producte que o bé no conec o bé no hi confio, pues no hi entro, perquè per lo que et poden pagar, el que pots guanyar, tens molt més a perdre.
Clar.
Llavors no m'interessa.
I les quantitats es poden arribar a saber? Si eren suculentes o no?
A mi m'han oferit per 4 històries a Instagram a 600 euros.
Déu-n'hi-do. No està malament, no?
No. Ja està malament.
Clar, jo anem al premi, que és com per on hem començat. El mes de setembre es coneix doncs, que seràs un dels nominats, dels finalistes.
Sí.
Hi ha moltíssimes categories. Estic llegint l'emprenament immobiliari, estratègia de negoci, innovació immobiliària, el millor projecte d'habitatge, a la millor RSC, suposo que és la responsabilitat social corporativa, a la millor acció de marca personal, que era on estaves tu nominat, a la transparència i excel·lència informativa i a la trajectòria professional. Aquí competies amb nivell immobiliària, amb un mantell publicitari amb codi QR, tu, lògicament, per al creixement estratègic i branding a xarxes socials, i a Déu Immobiliària, que era Rebeca Pascual, màrqueting en el sector immobiliari. Com vas rebre tu que siguessis finalista?
Pues jo vaig flipar, perquè jo quan em vaig apuntar, em van apuntar perquè em va dir una amiga i em va dir Vicenç, apunta els premis. I jo vaig apuntar però pensant pues no sortirà i aquí es quedarà i ja està. I però una alegria enorme quan em comença, perquè al final, o sigui, aquests són els finalistes, però clar, al final estàs competint contra empreses enormes. O sigui, a la gala hi havia fondos d'inversió, hi havia empreses immobiliàries de més de 70 immobiliaris. O sigui, dient que era com una barqueta competint contra els atlàntics, perquè ens entenguem. Vale? Llavors, pues, sí. I a mi m'ha fet moltíssima il·lusió, perquè ja dic, no, jo no m'ho esperava.
I aquest cap de setmana és quan es donen a conèixer aquests finalistes a Madrid i et surt el teu nom.
Sí.
I ara què? No? I com ho reps?
Hòstia, doncs jo amb moltíssima alegria. O sigui, hi ha vídeos i jo els he vist i dic, hòstia, és que no paro de somriure tot el rato, és allò de la il·lusió que es veu que és real. Que no... I ja et dic, jo estava... Per mi era un premi arribar fins aquí. O sigui, l'haver guanyat ja ha sigut per mi l'hòstia per la plata, ¿vale? Però per mi, jo vaig tancar l'immobiliari, vam anar 2 dies a Madrid, vam mandar tot l'equip per anar a la gala aquesta. I per mi ja era un premi només arribar allí.
Clar.
Perquè hi havia més de 100 candidatures pel premi.
I entre vosaltres us coneixíeu o no? És a dir, entre vosaltres sabíeu quins eren més els finalistes o no se sabia?
Jo ho vaig llegir amb una notícia de Fotocasa, però no vaig investigar massa, sincerament. Sí, ho vaig mirar, però no vaig investigar massa.
Tu esperaves que fossis el guanyador?
No. Al final, jo soc d'una manera que jo també trec molt de mèrit a el que faig. Perquè al final, si veus els números, dius, ostres, si és la cota més continuada, més seguida d'Espanya, doncs algú està fent bé. Però jo sempre em trec molt de mèrit, i per mi és una cosa normal. Perquè al final jo ho feia amb aquest esperit.
Clar. I ara, després d'obtenir aquest premi i aquest guardó, com creus? És a dir, ja t'has plantejat, tot i que és molt recent, com pots millorar o... O sigui, en comptes de fer vídeos, fer directes... No sé, t'ha començat a rolar el cap ja de dir a donar un pas més?
Això ho vaig començar fa 3 mesos. Fa 3 mesos vam donar un pas més i cada 15 dies una Instagram i una TikTok fem directes i aquí ho he fet amb 3 immobiliaris. Som el Manu Arias, que és un immobiliari molt bo de Salamanca, el Toni Torregrossa, de RIMAX de València, i jo. I ens ajuntem i fem un directe tots 3 responent a totes les totes les consultes que tinguis que tinguin els usuaris, sigui del que sigui, mentre estigui relacionat amb el sector immobiliari.
Déu-n'hi-do.
Aquest portava molt de temps donant-li voltes, però no m'atrevia perquè al final és superarriscat. Perquè clar, al final sol en capiligro. I clar, moltíssima gent et fa preguntes per anar a buscar el punt aquell, aviam què és el que no sap.
Déu-n'hi-do.
Perquè s'han fet preguntes superraríssimes.
Sí? Com quines?
Ostres, doncs mira, ens van preguntar pel... hi ha una espècie d'hipoteca que no me'n recordo del nom, vale? Que és que ve de l'edat mitja i que inclús pot sortir a la nota simple, que cada any tens que donar tres gats i dos gallines, ai, tres gats, tres corrins i dos gallines a l'amo de les terres, per exemple, que solia ser l'església.
Déu-n'hi-do.
I jo vaig dir, sí, i aquesta, a més a més, la vaig respondre jo, perquè, a més a més, n'he tingut un d'aquestos, jo. Jo he treballat en una casa que teníem aquesta càrrega i la vam tindre que treure.
Déu-n'hi-do. Que curiós, no? I el tema de haters, que es parla tant a xarxes socials, te'ls acostumes a trobar o no? En aquest tipus de contingut, no. Sí.
Sí, i tant. Però al final, el hater, quan estàs creant contingut, la gent sent que els haters són dolents. Per mi, qui fa un hater té un tresor, bàsicament.
Oh.
Perquè és increïble. Perquè el que et fa és que ella et posa un comentari, per tant ja està interactuant.
Clar.
Mentre interactua, s'està reproduint el vídeo, amb la qual cosa et deixa tenir reproduccions.
Clar.
Jo el que faig, a més, és contestar-li, intentar tot el clarament possible, però intentant picar-lo perquè em torni a contestar.
Oh.
Perquè, clar, perquè al final no és el que vol, però és fer una mica de falseo.
Clar.
I llavors això el que et fa és que et donen més interaccions al vídeo, més reproduccions, i encara es fa més viral.
Clar, molt bona aquesta. El que passa és que normalment la gent no vol haters. El que passa és que m'ha fet gràcia com li has donat la volta. M'ha agradat.
Sí.
I què més és el que et pregunten? És a dir, quins són aquells temes recurrents? La gent no sabem, no? És a dir, jo ara sí, jo tinc una hipoteca des de fa no sé quants anys i el que em queda per pagar, però quines són aquelles més recurrents?
El més recurrent és el lloguer.
El lloguer.
Perquè actualment tenim un problema molt seriós de lloguer a tot el país, vale? I amb poblacions de costa més, i em pregunten molt per això.
Clar.
Perquè la nova llei del lloguer, a més, ha marrat més les coses encara i hi ha moltes coses que no se saben. I a part, després, la gent no acostuma a llegir-se les notícies senceres, sinó que s'acostuma a llegir només els titulars,
sí,
i es queden en informació mitges i en informació sesgada o errònia directament.
Déu-n'hi-do. I escolta, i ara que han pujat tant les hipoteques, tot i que sembla que s'estigui estabilitzant o aturant una mica aquestes pujades, tu ets dels que recomana passar-se a hipoteca variable o...?
Depèn.
És un tema bastant dels que ens preocupa més a hores d'ara, eh? Depèn.
L'hipoteca fixa, el que et dona és tranquil·litat, que saps que sempre pagaràs allò.
Uh-huh.
Amb una variable, ara saps que és molt probable, tampoc és segur, però és molt probable que estem a màxims. Amb la qual cosa d'aquí, l'únic que pots fer és baixar.
Vale, és a dir que
llavors,
si tens una variable i canviar-se a una fixa, potser no és el més adequat ara mateix.
Per mi l'únic cas en el que seria recomanable fer-ho és que no puguis pagar la variable ara mateix amb la pujada.
Vale.
La qual cosa jo sí que ho faria. Però si no, jo no... Ara no la canviaria.
Clar.
Sempre has de canviar... sempre has d'anar contracorrent. O sigui, quan la hipoteca variable estava en negatiu, vale? Que era l'Euribor més 0,25 tenies i tenies un Euribor negatiu,
sí,
aquí era el moment de canviar de fixa.
Aquí era el moment. No ara que tots els que tenim la variable ens hem espantat una mica, no?
Sí, perquè a part, a la hipoteca fixa que tu vas trobar ara, la més bona que jo he vist els últims dos mesos al mercat, que ja és bona, que és un 2,7, vale?
Uh-huh.
I és una barbaritat quan l'Euribor està al 4, vale? O sigui, està molt per sota, però no és per tothom. O sigui, tenies que tindre, sembla que eren 4.000 euros de nòmina i aportar un 30 o un 40% del que aportaves a la compra-venta, el normal és que trobis a hipoteques ara fixes del 4 i pico del 5, inclús. Llavors, clar, t'estàs assegurant que pagaràs sempre el mateix, però t'estàs assegurant que pagaràs molts interessos.
Clar.
Llavors, jo ara mateix jo no sé si agafaria una fixa.
Clar. No, m'imagino que són tendències i que al final s'ha de llegir una mica entre línies els que sabeu, perquè al final nosaltres veiem que va pujant, i suposo que la por és arribarem als nivells que vam arribar al 2008?
No.
La tendència
no,
és que...
No, perquè mira, de fet, si mires les estadístiques, els preus de les vivendes segueixen pujant per la falta d'oferta. Però han caigut en l'últim any un 20% el número de compraventes a tota Espanya i un 20% el número d'hipoteques firmades.
Déu-n'hi-do.
Si comparem amb el resto de països d'Europa, entenem perquè aquí encara s'ho veig pujar el preu i no com els altres països que està baixant. I és perquè a Espanya no hem arribat als preus del 2007-2008, mentre que el resto dels països ho han superat.
Vale.
Llavors, per això, allí ja està baixant i aquí encara no, perquè aquí la pujada va ser més lenta.
Clar. Doncs, Vicenç, ha estat un veritable plaer poder xerrar amb tu, sobretot, enhorabona per aquest premi ben merescut i a seguir treballant, i si algun dia tenim un dubte sobre sector immobiliari, amb el teu permís et trucarem.
Sí, i tant. Moltíssimes gràcies.
Enhorabona i fins la propera.
Adéu, que vagi molt bé.
Dos minuts i arribarem a 11:15 amb una novetat de Dua Lipa, Houdini.
Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15, fem un repàs a l'actualitat penedesenca. Arriba a Calafell Generación D, la campanya itinerant que impulsa el desenvolupament de les competències digitals. El cap de setmana arriba a Calafell Generación D, aquesta campanya itinerant que està impulsant el desenvolupament de les competències digitals. L'autobús de la campanya estarà al Port de Segur de Calafell els dies 11, 13 i 14 de novembre, en horari de matí i tarda, excepte el 14, que només estarà al matí. Per organitzar la participació en els tallers que s'ofereixen, cal fer una inscripció prèvia mitjançant un formulari en línia. Generación D és una iniciativa impulsada per Ràdio i Televisió Espanyola per combatre la bretxa digital que pateixen diversos col·lectius socials i franges d'edat. En aquest sentit, està oberta a tothom, però amb especial atenció a persones grans, dones de més de 45 anys o persones en situació d'atur. Els responsables de la campanya expliquen que la digitalització forma part del dia a dia i que cal conèixer un mínim de recursos per poder-s'hi manejar. L'experiència que ofereix Generación D vol orientar els usuaris en un desenvolupament senzill de les seves competències digitals aplicable a tots els àmbits de la vida quotidiana. Aquesta experiència consisteix en tallers, jocs i activitats i té una durada d'entre 30 i 40 minuts i és totalment gratuïta. Sant Quintí de Mediona celebrarà aquest cap de setmana la 15a edició del Mata de Golla. Amb un programa d'activitats més ampli en col·laboració amb el Ball d'en Serrallonga, l'esdeveniment combinarà activitats i representacions històriques amb la Fira de Productes Artesans. El Mata de Golla rememora els fets del 1714, quan les tropes borbòniques van exigir un impost a la vegueria de Vilafranca per poder mantenir les seves tropes, però cap municipi del Penedès el va pagar. Com a resposta, al bàndol borbònic va enviar un grup de soldats amb l'objectiu de cobrar aquest impost, però a Sant Martí Sarroca un grup de pagesos els va emboscar i matar. Les tensions van augmentar i el duc de Pòpoli va enviar 2.500 soldats a Sant Quintí de Mediona per acabar amb els rebels com a represàlia. L'exèrcit borbònic va entrar a Mata de Golla a la vila el 10 de gener del 1714, quan van cremar quasi totes les cases de la vila. Aquests fets històrics donen nom a la fira, una de les més antigues de Catalunya. Festa Major Petita a Sant Martí Sarroca. A més de la celebració del 20è aniversari dels Petits Diables Aristois, la programació de la Festa Major Petita de Sant Martí Sarroca inclou aquest dissabte a les 8 del vespre el concert clàssic Sarroca a l'Església de Santa Maria, amb la participació de la Societat Coral Sarroca Nova i la Coral Prades Cor. Sense deixar la música, a les 10 de la nit, la Societat al Centre acollirà una sessió de música Remember a càrrec de Martí Roc. Diumenge la festa s'inicia a les 10 del matí al Parc de la Pau amb inflables i bitlles catalanes. També hi haurà xocolatada popular per a tothom. A les 11, a la Biblioteca Neus Català es podrà seguir l'espectacle de titelles al Falcó i al Príncep. I ja a les 7 de la tarda es programa una sessió de ball amb Almes Gemeles a la Societat. I acabem explicant-vos que Jordi Tolosa mostra les seves obres a la Capella de Sant Joan de Vilafranca, convidant-nos a reflexionar sobre la nostra existència. Aquesta tarda, la Capella de Sant Joan acollirà la inauguració de l'exposició Cogitare, Sumiare, Reflectere, de l'artista Jordi Tolosa. Comissariada pel crític d'art Joan Gil Gregorio, la instal·lació ens convida a qüestionar-nos el veritable sentit de l'existència, la nostra relació amb el que ens envolta i la determinant connexió amb la natura com a font d'energia renovadora. L'acte inaugural té lloc a les 8 del vespre i comptarà amb la presència de l'artista i del comissari de l'exposició.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. És divendres i no pot faltar Agenda al Detall, on us expliquem bé un parell d'activitats de cap de setmana. La primera, a la capital de l'Alt Penedès. Aquest dissabte torna l'espectacle Vins Negres Penedès per 6a edició a Vilafranca, al claustre dels Trinitaris. Us volem explicar com anirà, què hi trobareu, de la mà de la seva artífex i creadora. l'Olga Guasch, del restaurant El Gat Blau de Vilafranca. Olga, bon dia.
Molt bon dia a tots. I bon fred, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Això. Per això que toca.
Sí, 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 i encara va més bé pel nostre espectacle.
Sisena edició d'aquest espectacle Vins Negres Penedès, que ha anat evolucionant i ha trobat finalment una fórmula amb alguna novetat que altra, que va caient any rere any, que convenç i omple el claustre.
Sí, sí, la veritat és que 6 anys apostant pels vins negres, perquè sempre hi ha hagut el tòpic, no?, del Penedès grans blancs, no? I realment hi ha molts cellers, cada vegada més, que fan una aposta important pel negre, que el treballen excepcional, i realment tenim unes varietats realment molt ben arrelades al territori. No en tenim cap d'autòctona, en aquest cas, però totes les que hi han implementades estan molt ben arrelades.
Aquest espectacle, aquesta idea que vas tenir fa 6 anys, o potser més, que vas estar madurant abans no t'hi vas llançar, ha comptat des del primer dia amb la DEO Penedès. Feu bon tàndem.
Sempre comptem amb la DEO. Dins del món vitivinícola, per mi és un referent. Fa molts anys que treballem, vull dir, ja es va iniciar tots aquests maridatges que ja fèiem farà 15 anys enrere, i qualsevol muntatge d'aquesta envergadura, que vulguis o no, realment són coses una mica més grans que no pas un maridatge en 4 vins i 4 plats, no? Jo sempre he comptat amb ells i he tingut la sort de que ens han respost i estan al nostre costat, clar. Si no, no sé si ho podríem tirar endavant, eh?
Els elaboradors hi compten, d'alguna manera, els elaboradors de negres,
sí,
amb aquesta cita que els proposes cada novembre?
Sí, no, hi compten en el sentit de que quan s'acosten les dates, de dir, bueno, que ho tornem a fer, que ho tornem a fer, perquè, clar, penseu que quan vam començar això era abans de la pandèmia. Havíem anat inclús a Barcelona, que no es descarta de tornar-hi, eh? Però després ens va venir la pandèmia, i la pandèmia ha sigut un retruc important per a tot, eh? Llavors, clar, sempre hi ha com aquesta incertesa de dir, ho tirem endavant, ho tirem endavant, i aquests actes estan fets per promocionar uns vins. Ja no tant els actors, sinó per promocionar el producte estrella del nostre territori, sigui en blanc, sigui en negre, sigui rosat, sigui el que sigui. Aleshores, els cellers sempre, 2-3 mesos abans, Olga, que ho tornareu a fer, o si no, es comuniquen amb la DEO, és igual la via que escolleixin, no? I sempre es tira endavant. Però també t'he de dir, Sílvia, que d'un parell o 3 anys cap aquí, cosa que ja està passant una altra vegada amb els negres, és que la mateixa gent que ha vingut els altres anys ja escriu, sigui per WhatsApp, sigui per mail, sigui per Instagram, perquè ara hi ha tantes vies que al final no sé quina he d'accedir, però escolta, que ho torneu a fer. Llavors, clar, això és un molt bon símptoma. Ja no només els actors d'aquest espectacle, sinó els que realment van enfocant, no?, que és el client final. I llavors això et dona que realment tinguis, bueno, pues unes bones vibracions de que aquest acte està viu i que la gent li interessa. També venim d'una verema molt complicada aquest any.
Moltíssim.
Venim d'una situació molt complicada per cellers grans, cellers petits, sobretot els petits, i llavors ens valorem molt que els que venen i els que voldrien venir però per circumstàncies no poden, tothom fa un esforç, i sobretot aquest any.
Quants cellers hi haurà demà al Claustre dels Trinitaris i quantes referències en total es podran tastar?
Doncs mira, aquest any tindrem 8 cellers que presentaran 12 referències d'alta gamma de vins negres Penedès, entre cabernets, merlots, copatges. Tenim una varietat molt àmplia. Continuem en que dins de l'entrada tothom té un forfè. Què vol dir això? És un braçalet amb el que podran tastar tots els vins.
Totes 12 referències, eh?
Totes 12 referències. Clar, això és quasi que no anem per tiquets, no?, sinó que tu entres en allà i els pots tastar absolutament tots. Això és un punt a tenir a favor dels cellers, perquè ells són conscients que porten el producte perquè tothom pugui tastar de tot.
Quins cellers són enguany?
Doncs mira, aquest any tindrem el Beti Noia, Camp Feixes, Família Torres, Jean León, Maset, Mastinell, Oriol Rossell i Parató.
Hi ha repetidors?
Sí, i tots ells.
Tots.
Tots ells.
Amb tots ja hi has treballat, sí, hi han participat.
Sí, sí. Amb tots ells hi han treballat. Van començar des de la primera edició, tots els que estan aquí que acabo d'anomenar, des de la primera edició que estan amb nosaltres. Llavors tenim anys que n'hi han uns que en participen de més, que fan un any sí, un any no, depenent, perquè també hem de tenir en compte la producció que tenen, la disponibilitat del vi. El que passa que sí que és veritat que l'espectacle és un molt bon aparador de cara al Nadal. Per què? Perquè això es fa a meitats de novembre i tots ja estem pensant una miqueta com engalanar les nostres taules de cara al Nadal. Llavors sí que és veritat que d'allà surt molta gent dient «Pues mira, Olga, ja sé el vi que agafaré pel Nadal, aniré a buscar aquest, aquest, aquest». I d'aquesta manera també se'n beneficien totes les botigues i vinacoteques que tenim aquí a la zona, perquè aquests senyors, aquests clients, han provat els vins en un showroom, que és l'espectacle, Vins Negres Penedès, tenen memoritzat quin és el que els agrada més pel dia de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, totes aquestes festes que ens venen tan concentradetes, i llavors aquí tenim tota una xarxa de botigues a les quals ells hi poden accedir i tots aquests vins s'hi troben.
I aquestes 12 referències, aquests 12 vins diferents que es podran tastar, acostumen a ser vins de gamma alta, vins top.
Clar, gamma alta, què entenem per gamma alta, no? Són vins amb una producció ja limitada, molt més acurada, vins més tècnics, però jo també voldria aportar que actualment no hi ha un vi dolent o penedès. Et pot agradar més, et pot agradar menys, pot tenir una criança, no la pot tenir, pot ser un vi més jovenet, pot ser collit a màquina, a mà, però de vins dolents o penedès, actualment costa moltíssim trobar-ne. Una altra cosa és que t'agradi, val? Que aquell cupatge sigui doncs, més afí a tu, aquella varietat de raïm en tu t'agradi més, per paladar, per lo que convingui. I després hi ha tots aquests vins que es presenten a l'espectacle que n'anomenem de gamma alta. Per què? Perquè ja venen a partir d'una qualitat. Què volem dir una qualitat? Que sempre ha de ser producció pròpia del celler. No pot venir aquell raïm de fora del celler. Ha de pertànyer a les vinyes, unes vinyes ja amb unes anyades concretes. Demanem que, si són vins premiats arreu del món, molt millor. Per què? Perquè és una mica tornant enrere, no? Aquí som terra de blancs i tothom coneix els nostres blancs excepcionals. Però els negres han estat com una miqueta, que no acabaven d'arrencar. Aleshores, si fem un acte com aquest, amb tot el que comporta, creiem que el públic que ve ha de poder tastar la més alta gamma, perquè després a darrere ja hi venen tots els altres bons. Però tu tens l'oportunitat de tastar aquests vins. Aquest any i tots els anys hi ha vins que realment jo n'hi ha que no els he tingut ni a la taula. Saps què vull dir-te? Perquè són vins o de producció limitada o que hi ha poques ampolles. Però sí que fem això, els anomenem de gamma alta, però perquè tenen unes particularitats darrere. O vins de finca o vins de paratge, que ja tenen una denominació que dintre de la mateixa DO ja se'ls ha classificat.
Uns vins fantàstics que aniran acompanyats d'uns platets fantàstics sí. Del gat blau, que ens en pots dir?
I calentons, aquest any els haurem de fer
sí,
més calentons que
aquest
mai.
Any sí.
Sí. Bueno, sempre intentem que aquestes degustacions entrin amb el màxim maridatge possible amb aquests vins, sigui un maridatge per afinitat o un maridatge per contrast. Sí que és veritat que cada vegada la gamma de vins se'ns amplia i llavors ens costa, no? Però sempre agafem uns platets base que no poden fallar, que són estrella, com els nostres canelons, el vi negre, les mandonguilletes de gall del Penedès, farem també un brioix amb pullet de gall, pullet, bueno, un esmicolat, és aquestes paraules ara angleses, oi, que anem afegint al nostre vocabulari, però que en català seria un esmicolat, amb una reducció de poma caramelitzada, tots aquests platets, evidentment formatges, això no pot faltar, acompanyen qualsevol dels vins, dels 12 vins que seran presentats aquest any.
I acompanyant aquests platets i aquests vins, hi ha música i aquest any una novetat molt destacada.
Sí, sí. Acompanyant aquests platets tindrem també al nostre costat, que sempre el tenim, les cracànies de Casanella Xocolaters, que n'han creat unes també amb els aromes dels fruits vermells que ens desprenen quasi bé el 90% dels vins negres. I aquest any la novetat que apuntaves és nosaltres aquest espectacle, que per això té aquest nom, sempre ha estat acompanyat d'un espectacle. I durant aquestes 5 edicions ens ha fet costat a més gimdans amb la Sandra Ferrer, que cada any ens ha acompanyat. Llavors, aquest any hem fet com un canvi i hem entrat en col·laboració amb l'Escola d'Arts i Oficis de l'Arsenal. Clar, això és, els tenim allà al costat, del claustre dels Trinitaris. La proposta que vam anar a fer els hi va encaixar. Trobo que és una sinergia importantíssima entre un acte dirigit al públic final i una escola que està formant a futurs creadors, i farem, ho podem dir perquè ja ho hem dit, un mapping.
Més d'un, no?
Més d'un.
Jo també he parlat amb la professora de l'Arsenal.
Ah, amb la Sònia, molt
alguna
bé.
Alguna cosa ens ha explicat.
Ah, doncs
i potser
saps
treballant
més tu que jo.
Molt intensament. No, poqueta cosa ha dit, però sí que ho estan fent amb molta il·lusió i moltes ganes.
Sí, sí, la veritat és que són 6 alumnes que s'hi estan deixant la pell perquè la proposta els hi va arribar fa un mes i mig. O sigui,
començant el curs.
Començant el curs. Aleshores han hagut de córrer molt, però mira, ahir justament estava parlant amb el Ferran Boé i realment estan molt il·lusionats i ja mirant els passes, els horaris, d'allò, i quedarà genial. Jo crec que és un molt bon acompanyament, també.
I també us acompanyarà la DJ Marian,
sí,
una vegada
Marian,
més.
Sí, la Marian aposta per nosaltres des del minut zero, també, i, evidentment, no seria el mateix sense ella. Ja li dona aquest toc personal i que la clientela, que també ens repeteix any rere any, també ja l'espera, ho esperen tot. És un conjunt que realment ha quallat molt bé i que camina junt, saps?
Aquesta cita tan especial, aquesta 6a edició dels Vins Negres Penedès, tindrà lloc demà al Claustre dels Trinitaris. A partir de quina hora i fins
quan?
De les
7. De les 7 de la tarda fins a 11:15 de la nit, que sempre s'allarga una miqueta més, perquè la Marian fa que s'allargui tot una miqueta més. Però a les 7 de la tarda ja obrirem portes. S'ha fet una preventa intensa, però hem pogut guardar un paquet d'entrades perquè qui a última hora decideixi venir, tothom serà benvingut i podran accedir-hi.
Doncs només ens queda afegir que vagi molt bé, que vagi tot rodat i segur que serà un espectacle fantàstic.
Moltes gràcies.
Gràcies, Olga Guasch. I de Vilafranca a Gelida, on avui arrenca la 13a edició de la Funifira, una proposta que anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Doncs sí, presentem ja tot seguit aquesta 13a edició de la Funifira de Gelida, aquesta fira del maquetisme, el modelisme i l'oci ferroviari, que us apropem tot seguit de la mà del regidor de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Gelida. Marc Rodríguez, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Marc, aquest cap de setmana Gelida acull aquesta 13a edició de la Funifira de Gelida. Segurament molts dels nostres oients ja hauran gaudit d'alguna de les 12 edicions anteriors, però pels que encara no ho hagin fet, com els hi podem explicar què és la Funifira?
La Funifira és una fira que fem a Gelida, aquest any dedicada a l'os i al modelisme ferroviari, repleta d'activitats i amb una zona de tast gastronòmic i de tast de vins i caves del Penedès, com no podia ser d'una altra manera, on posem els millors restauradors de Gelida i així com els millors cellers que tenim aquí a la comarca. D'altra banda, l'omplim d'activitats, aquestes activitats que van des de tota la part del maquetisme i oci ferroviari, fins a tallers, tant per adults com tallers per a nens. Vull dir, està repleta d'activitats perquè tota la família puguin passar unes jornades meravelloses. A banda, tenim també, per primer cop, la primera edició de la trobada de l'Ego, que fem aquí en virtut de la Funifira, aquí a Gelida. Per tant, és un lloc on us convidem a vindre perquè ho passareu molt bé i realment no us ho podeu perdre.
Tot marca al voltant d'aquest element tan característic que teniu a Gelida, que és el funi.
Ah, exacte. El nostre funicular, com bé sabeu, té 99 anys. Ja l'any que ve el tindrem com a un funicular centenari. No us podeu perdre tota aquesta vinculació que té amb el nostre poble, així com tota la riquesa que tenim a nivell de ruta modernista que tenim al poble i així com el nostre propi castell. Podeu disfrutar de sorpreses que també tindrem, de les nostres pròpies tradicions i jo crec que és un lloc o un cap de setmana que s'ha de dedicar a explorar totes aquestes virtuts que té la nostra Funifira.
Ara repassarem una miqueta novetats, propostes per gaudir aquest cap de setmana de la Funifira, però abans jo et vull preguntar per aquest cartell d'aquest any de la Funifira, aquest espectacular cartell que teniu.
Sí, aquest cartell va fer el concurs, va guanyar. És una persona que va fer una feina excel·lent. Ja veieu que és un cartell de Funifira bastant diferent als que estem acostumats, molt més divertit, molt més engrescador, amb el que és el nostre Funi com a centre, però també, com veieu, amb el que és la família, no? Perquè al final la Funifira és això, una trobada de les famílies, de veïns i de tota la gent de les contrades que puguin vindre a la Funifira per poder-ho disfrutar, i com bé veieu, en aquell propi cartell queda plasmat. D'aquí moltes gràcies a l'autor, que a més és ell mateix, que és de Xàtiva, va fer una feina, li fa fer una il·lusió espectacular, i a nosaltres, evidentment.
Parlem ara, Marc, de novetats. Ens apuntava ja aquesta primera trobada de l'Ego. No sé si podem parlar una miqueta més d'aquesta trobada i també si teniu més novetats, doncs ens apuntem.
Exacte. Doncs mira, tenim la primera trobada de l'Ego. Allà tindrem tot el que és en el nostre centre cultural. Tindrem tota la sala plena de totes aquestes reproduccions de l'Ego, per una banda, per la part del maquetisme, jo sí, ferroviari, que hi seran en l'Ego, i després totes les interaccions en tot el que són els diorames que puguem tindre de l'Ego, així com la possibilitat de que la gent pugui adquirir, a banda de només visitar, no? Poder adquirir aquelles peces de l'Ego que sempre van buscades pels aficionats al l'Ego, i que no troben per costum en els mercats habituals. A banda del Lego, tenim també una zona que serà la zona del camp de futbol de Gelida, on farem una exhibició d'aeromodelisme, així com un vol, diguéssim, té recomanat, que podran accedir també les persones de peu, val? No només la pròpia exhibició, així com el nostre trenet solidari, que ja és un clàssic que tindrem al nostre tren solidari per col·laborar amb la Marató. I a partir d'aquí també, després, pues, tot el que és l'espai firal que tindrem al pavelló, amb tot el mercat d'oci i modelisme ferroviari. I a banda, també fiquem una novetat aquest cop, aquest any, dintre del que és la piscina municipal, podrem accedir a tota la navegació a nivell de radiocontrol per poder tindre, pues, la part d'exhibició dels grans vaixells que portaran els exhibidors, i que la pròpia gent pugui interactuar amb aquestes activitats. A banda, tindrem tallers distribuïts per la zona firal, on tant els adults com els més petits podran disfrutar. A banda de tot el tema de la zona d'inflables, que és, diguéssim, la zona d'oci infantil que més èxit sol tenir. A banda d'això, doncs, com he comentat abans, tenim tota la zona de tast, que tindrem aquest any amb els millors restauradors de Gelida, i així com els millors cellers. I a banda d'això, tindrem una prova, la prova esportiva de la funimetrada, que aquest any incorporem com a novetat, ve donada pel flash de Ràdio Gelida, i que tindrem el propi dissabte. Per tant, és un cap de setmana ple d'activitats, ple d'oci i ple d'entreteniment per tot el que vulguis apropar-se a Gelida. I des d'aquí us faig una invitació perquè vingueu tots a Gelida a disfrutar d'aquest gran cap de setmana que se'ns presenta.
Un gran cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, que inaugureu la inauguració d'aquesta Funifira, la feu dissabte a les 10 del matí al pavelló poliesportiu.
Exacte, sí. Encara que la Funifira en si ja la posem en marxa divendres a les 6 de la tarda, per tant, tot l'espai de tast, després a l'espai 1880 de l'Ajuntament, on tindrem la presentació d'una exposició nova, una exposició que ve donada per l'Associació de Jubilats de Ferrocarrils de la Generalitat, que és l'exposició de records ferroviaris, que ens aprovarà també una miqueta a el que és la vida d'aquests ferroviaris. No? No us la podeu perdre, realment és una funifira completa i que crec que no desil·lusionarà ningú.
I com bé deies abans, per a tota la família.
Ah, exacte, per tota la família. Grans, petits, tothom.
Al final, Marc, la Funifira és una d'aquestes propostes ja molt instaurades, propostes clau en l'agenda municipal, en una aposta molt clara de l'Ajuntament de Gelida.
Sí, nosaltres des de l'Ajuntament el que volem amb aquesta Funifira és sobretot promocionar tot el que és el nostre comerç local, posar-nos en dintre del que és el panorama de la pròpia comarca. Creiem que amb aquesta Funifira és el que podem aconseguir, és el que volem, evidentment. No som capaços de tindre una difusió com seria un cabatàs, no?, a Sant Sadurní. Mm-hmm. Però sí que és cert que volem tindre també el nostre lloc en aquest panorama que tenim a lo que és al voltant de l'Alt Penedès, no? Estem apostant molt fort per aquesta Funifira, portem ja la 13a edició, totes aquestes edicions que han vingut encara en totes les seves dificultats ens han posat de manifest que això és així, llavors hem de continuar apostant per tot això, que el que fa bàsicament és posar Gelida on li toca al capdamunt de la comarca de l'Alt Penedès, com un reclam turístic, que és el que és.
A més que mica en mica ha anat creixent aquesta Funifira amb el pas dels anys.
Exacte, des dels seus inicis es va començar amb una Funifira, doncs potser més light, diguéssim, i ara l'aposta ja l'esteu veient, que és una aposta per part de l'Ajuntament definitiva per poder tindre aquesta Funifira com aquell espai que tothom té en ment, aquell espai que cada any la gent vol repetir i cada any anar una miqueta més.
Doncs si et sembla, Marc, per acomiadar-nos, et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients a que es passin aquest cap de setmana per Gelida a gaudir d'aquesta 13a edició de la Funifira.
Us convidem a tots a que vingueu a disfrutar d'aquesta Funifira. No us ho podeu perdre, és el que hem comentat. Està plena d'activitats, està plena de llocs interessants on tindreu possibilitat amb tota la família de que tots els membres de la família puguin disfrutar. No us ho podeu perdre. Realment us convido a que vingueu i disfruteu d'aquesta Funifira que creiem que està plena com mai i que serà un cap de setmana grandiós. Per tant, des d'aquí jo us vull convidar a que aquest cap de setmana passeu per aquí i disfruteu de tant el municipi com totes les activitats que tenim preparades. No us podeu perdre tot. Gelida té molt que donar. Gelida té molt per donar.
Ens apuntem en majúscules aquesta proposta, aquesta Funifira de Gelida per anar a gaudir durant tot el cap de setmana. Marc Rodríguez, regidor de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Gelida. Un plaer tenir-te avui amb nosaltres, al Penedès en Xarxa, apropant-nos la Funifira i res, que vagi molt bé tot el cap de setmana i ens retrobem ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.